Són les 8 del matí. Bon dia a tothom.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Dos missals. Així es referia presumptament la Marta Ferrusola als milions de pessetes. Era la presumpta instrucció que donava per moure diners a Andorra a l'antiga Banca Reig. Tot plegat, presumptament. Des que va saltar l'escàndol relacionat amb la família Pujol, ens n'hem fet tips de sentir més enllà de l'Ebre que Espanya estava podrida per la corrupció, però que Catalunya encara ho està més. I posen com a exemple el que anomenen el clan dels Pujol, l'espoli del Palau i el 3%. Aquí valdria la pena afegir, a més, el cas de les ITBs, el cas Pretori, el cas Mercuri, el forat de Catalunya Caixa, i si m'apuren molt, fins i tot, la condonació de 6 milions d'euros que la Caixa va perdonar en el seu dia al PSC quan Montilla era ministre d'Indústria i es gestionava l'OPA de gas natural a Endesa. Amb tot plegat, però, hi ha alguns indicis que, tot i la podrimenta d'aquí fa tan fàstic com la d'allà, indiquen que tampoc és ben bé el mateix. D'entrada, el linxament públic als corruptes, mentre que aquí l'expresident Pujol gairebé ni es deixa veure, o el lladre confés Millet surt ben poc de casa. Mentre que els mitjans carreguen amb molta virulència contra els presumptes delinqüents, allà la premsa dedica més tinta a parlar dels casos catalans que dels que tenen més a prop. El partit més corrupte d'Europa guanya les eleccions i el president del govern és un senyor acusat de cobrar sobresous en diner negre. Un jutge ha dictaminat que s'ha reformat la seu del partit en diner negre i a la capital el partit que governa arrossega un escàndol de corrupció de desenes de milions amb un expresident a la presó i, de moment, aquí la vida va passant. I per il·lustrar encara més aquesta diferència entre la merda ibèrica i la merda catalana. Mentre allà un exministre de Sanitat es feia la tonta quan li apareixia un Jaguar, i un Jaguar vull dir un cotxe, al seu garatge, aquí, la mestressa de l'assumpte no només encarregava dos missals, sinó que, a més, es feia dir Mare Superiora. No em negareu que no és una meravella. Mare Superiora. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que, com cada dia, ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia. Avui tindrem un dia dominat per l'ambient assolellat al matí i a la tarda el sol quedarà tapat per nuvolositat que entrarà d'oest a est. Les temperatures baixaran respecte a ahir, ja que entra una massa d'aire fred que farà caure les temperatures al voltant de 4 a 6 graus. Així doncs, la màxima es quedarà amb tan sols 20 graus i la mínima amb 8. Dimecres de matinada pot caure algun ruixat i serà un dia una mica més inestable.
Doncs de moment tenim una temperatura prou agradable per l'hora que és. Tenim 11 graus positius a Parlavà, a Torroella de Montgrí, a Sant Feliu de Guíxols, a la Bisbal, a Albons, a Monells, a Platja d'Aro, a Verges, a Palafrugell, a Pals, 11 graus positius, dèiem, per començar el dia. Avui és dimarts, és 9 de maig del 2017. Comencem. I comencem, com no pot ser d'una altra manera, amb el repàs a les notícies de casa. Toni Celles, bon dia.
Bon dia.
L'actualitat del Baix Empordà, que repassem amb en Toni i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
Tres ferits lleus en una petita deflagració de butà en un pis de Torroella de Montgrí, Toni.
Tres persones han resultat ferides de caràcter lleu a causa d'una deflagració de gas butà a la cuina d'un pis de Torroella de Montgrí aquest dilluns a la tarda. L'immoble està situat al número 7 de la carretera de Torroella en un edifici de 4 plantes.
Els bombers que han enviat al lloc dels fets 4 dotacions han evacuat per precaució les 10 persones que hi havia en aquell moment a la resta de pisos que en menys d'una hora han pogut tornar a les seves llars, un cop els efectius del cos d'extinció d'incendis han ventilat l'edifici. Pel que fa als tres ferits, han estat traslladats en ambulància al CAP del municipi, on els han atès de les ferides lleus.
Esquerra i el PDeCAT enllesteixen el nou cartipàs municipal de Palafrugell.
Les dues formacions donaran els detalls aquest divendres de com s'estructura el govern municipal, els regidors i les seves atribucions. Per ara ja han explicat que el futur alcalde, el republicà Josep Pi Ferrer, assumirà l'àrea de cultura i festes, mentre que el demòcrata Albert Gómez serà primer tinent d'alcalde i tornarà a assumir promoció econòmica.
En una entrevista al Supermatí, Gómez ha insistit a rebutjar les acusacions de trànsfuga i s'ha mostrat convençut que té la raó, tant jurídica com política, en relació a aquestes crisis. crítiques. A més, ha negat que hi hagués contactes amb Esquerra abans de trencar el pacte de govern amb el socialista Juli Fernández.
Ja és el súmum, no?, que vulgui fer creure que nosaltres som els... o que hi havia ja un planning abans, no?, com si haguéssim volgut generar aquesta crisi política per acabar pactant amb Esquerra, no? No s'aguanta per enlloc, perquè, a més a més, nosaltres, des de la perspectiva pròpia de ràdios polítics, hi sortim perdent, no?, perquè renunciem a un últim any d'alcaldia, per exemple. Per tant, és insostenible.
Una de les novetats del nou govern municipal és que els regidors de les diferents àrees rebran el suport d'un regidor adjunt. Aquest serà el segon cop que Esquerra Republicana assoleix l'alcaldia de Palafrugell des de la reinstauració de la democràcia. L'anterior és Sergi Sabrià, que va ser alcalde de 2009 a 2011.
La barca Museu Gasela torna a l'aigua un cop enllestida la feina de conservació i manteniment.
Una grua de grans dimensions ha realitzat aquest dilluns al port de Palamós l'operació per posar a l'aigua la barca Museu Gasela. Durant 3 mesos ha estat varada a port perquè s'hi fessin les tasques de manteniment. La singularitat és que per primera vegada aquests treballs s'han fet íntegrament al port pesquer de Palamós.
Això ha permès que el públic pogués veure la feina de conservació de les embarcacions. Durant aquest temps, el Museu de la Pesca de Palamós ja ha programat visites guiades durant les quals s'explicava aspectes com tècniques constructives, els materials, els professionals de la restauració o les feines de manteniment. La barca Museu Gasela, així com l'Estrella Polar, són barques utilitzades en el programa cultural i pedagògic del Museu de la Pesca. L'any passat les van visitar unes 4.800 persones.
Són les 8 del matí, 6 minuts. Les festes de primavera de Palafrugell s'allargaran del 26 de maig fins al 4 de juny.
Una vintena d'activitats per a tot tipus de públics i per a totes les edats configuren la programació de la 55a edició de les festes de primavera. Les activitats previstes s'allargaran des del darrer cap de setmana de maig fins al 4 de juny, quan culminaran amb el tradicional carrusel Costa Brava Carnaval de Carnavals i la celebració del fi de festa. Aquesta 55a edició presenta alguns canvis en relació a activitats habituals i també incorpora noves propostes en una programació que es detallarà aquesta setmana.
El carrusel Costa Brava comptarà amb 8 colles locals amb les seves carrosses inèdites. Que sí, els Incorrectes, Garnatxa, Imaginació, els Trompats, Confeti, Dàlmates i la Gresca. També hi haurà 3 comparses inèdites més, els Gentils, Nova Generació i Associació Llatina. Pel que fa a les participacions no inèdites, hi haurà 11 colles. La rua comptarà també amb els grups d'animació locals, la Tosterrada, de Quebasi Cheerleaders i algunes de Foranes. Finalment, hi haurà 5 comparses no inèdites. En el marc de les festes de primavera també s'inclouen enguany el 25è míting internacional d'atletisme, que es farà el 27 de maig, i la 32a marxa de la Garoina el diumenge 28.
Més de 1.600 persones passen pel Festival Vivid.
El Festival Vivid, dedicat al món vitivinícola, ha tancat la seva quarta edició amb 1.635 assistents i un 83% d'ocupació a les diferents activitats organitzades durant el mes d'abril. Una trentena de les propostes programades van exaurir les entrades a la venda. La mostra de vins de roses, els tastos en espais singulars, la primera gran marxa popular entre vinyes i l'Instavivid són algunes de les propostes que han tingut més èxit.
Segons l'enquesta realitzada al públic assistent, a més, 2 de cada 3 participants han fet un àpat a la zona, mentre que 1 de cada 3 ha pernoctat a la Costa Brava. Pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, promotor del certamen, l'evolució del Festival Vivid continua a l'alça. Durant tot el mes d'abril, el Vivid ha ofert experiències a la ruta del Vi d'Eo a Empordà, ha programat 46 activitats i propostes enoturístiques. Aquesta ha estat la quarta edició del certamen.
I acabem. L'Escala i la Cuina de l'Empordanet creen un concurs de cuina.
Els joves valors sorgits de les escoles d'hostaleria de l'Empordà tindran l'oportunitat de mostrar el seu talent en un nou concurs de cuina que es crearà a l'Escala. El certamen neix com un homenatge d'aquesta població a l'exregidor i cuiner Rafael Sabadí.
El 29 de maig es farà aquest concurs que comptarà amb un jurat integrat per Joan Roca, Pep Noguer, Albert Sastrejané, Jordi Sabadí i Jordi Jaques. Els participants tindran 2 hores per elaborar un plat amb el requisit que estigui basat en productes amb la certificació Girona Excel·lent. El jurat valorarà tant elements tècnics com la creativitat. El concurs portarà el nom de qui fou referent de la cuina empordanesa amb el Roser de l'Escala, així com regidor i persona vinculada a les entitats de la vila.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. L'actualitat del Baix Empordà torna quan faltin uns minuts perquè siguin les 9. Ara mateix en passen 9 de les 8. Seguiu escoltant el Supermatí. I com sempre, al Supermatí el que fem ara és repassar l'actualitat general. De la mà d'en Dani Cortés, obrint el focus cap a la resta de Catalunya, Espanya i el món.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
El castell inflable de Calonge no tenia permís de l'Ajuntament, Dani.
Bon dia, això és el que diu l'alcalde del municipi. L'accident va causar 3 ferits. La que es trobava més greu, una nena de 6 anys, va morir poc després a l'Hospital Vall d'Hebron. El castell estava homologat per l'empresa i tenia tots els papers en regla, però no comptava amb el permís de l'Ajuntament ni s'havia comunicat la seva instal·lació.
Per 3 ferits volíem dir 7. Carme Forcadell acusa la justícia de lesionar la seva inviolabilitat parlamentària.
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha defensat que no va cometre cap delicte. Després de declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per haver permès la votació del referèndum unilateral al Parlament, Forcadell ha avisat que la mesa no es doblegarà davant dels que volen coartar, ha dit, un Parlament democràtic.
Marta Ferrusola feia servir paraules clau per comunicar-se amb els bancs andorrans.
En uns escrits de la dona de l'expresident de la Generalitat es defineix com la mare superiora que demana al mossèn que traspassi 2 missals al capellà de la parròquia. El mossèn és el banc andorrà. Els missals són 2 milions de pessetes i el capellà és el fill Jordi Pujol Ferrusol. En total, ho vam saber ahir, l'UDEF calcula que la família Pujol va obtenir prop de 70 milions d'euros de benefici no justificat als comptes andorrans.
Són les 8 del matí i 11 minuts.
Supermatí.
Primera manifestació contra Emmanuel Macron.
Grups d'esquerra, antiglobalització i alguns sindicats s'han manifestat a la plaça de la República contra qui serà el nou president de França. Molts diuen que el van votar ahir per evitar que guanyés Marine Le Pen, però que no accepten el seu liberalisme econòmic. Li volen recordar que no pot fer tot el que vulgui.
Les 8 i 11, 3 detinguts a Badalona i Salou per integrar-se a l'Estat Islàmic.
Tenen 21 i 32 anys. Tots dos volien viatjar a Síria o a l'Iraq per fer la jihad i morir com a màrtirs, segons la policia. Un presumpte tercer membre d'aquesta cèl·lula ha estat arrestat a Tànger, al Marroc, que és el país d'origen de tots tres detinguts.
Turquia construirà una frontera amb Iran.
Ho farà per evitar que entrin membres del partit kurd al país. Tenen por, asseguren, dels seus atacs que realitzen creuant les fronteres i després marxant. S'uneix al mur que ja han realitzat a Turquia amb la frontera amb Síria i s'emmarca en un procés de persecució i demonització dels turcs per part del govern de Recep Tayyip Erdogan.
I acabem, presó provisional i sense fiança per la conductora que va matar 2 ciclistes.
Com a conseqüència de l'impacte d'aquest accident al País Valencià van morir 2 ciclistes i 3 més van resultar ferits, un molt greu. Els 3 ciclistes ferits continuen ingressats a les unitats de vigilància intensiva de diversos hospitals del País Valencià.
Gràcies, Dani Cortés. Aquí acaba el resum de les notícies del dia. Tanmateix, us recordem que si voleu estar informats del que passa a casa nostra, podeu fer-ho a través del nostre portal de notícies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I acabem el resum de notícies, i quan acabem aquest resum, el que fem és anar, com sempre, a l'agenda. Són les 8 i 13 minuts. Repàs a l'agenda que fem com més habitual, com cada dia, amb en David Parreño i en el que ens dediquem a repassar les activitats més destacades de la nostra comarca en l'àmbit cultural, lúdic, festiu. Això ens farem ara.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
La marxa del Montgrí arriba a la 29a edició. David, bon dia.
Bon dia, Miquel. El casal del Montgrí torna a organitzar la marxa del Montgrí. Sortirà aquest diumenge a les 8 del matí i tindrà un circuit circular amb sortida i arribada a la plaça Quintana i Combis. Hi ha 2 recorreguts, un de 13 i un altre de 18 quilòmetres.
El món de la caça es troba a Santa Cristina.
Aquest dissabte, l'espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro serà l'epicentre del món de la caça i la natura, de les les comarques gironines. S'hi exhibiran gossos de caça, de falconeria, tir, i també hi haurà, per exemple, degustació d'embotits.
I acabem, ho fem recordant que avui és dia de mercat a diferents pobles del Baix Empordà.
Tenim mercat a l'Avinguda Catalunya de Palamós, a l'Avinguda Europa de Pals, a Santa Cristina d'Aro i a Verges, també a Platja d'Aro. Trobareu mercat d'antiquaris al Palau d'Esports i Congressos.
Notareu els dies que en David té menys contingut perquè parla dels mercats que es fan a casa nostra. És un quart de nou. Després de l'agenda, al Supermatí és temps pel comentari. Comentari que en la seva edició d'avui ens porta l'escriptor empordanès Adrià Pujol.
Bon dia. Avui us vull parlar de fets estrangers que ens afecten com si s'esdevinguessin al nostre país. O sigui que no parlarem de casa nostra. Emmanuel Macron ha guanyat la segona volta de les eleccions franceses en uns comicis amb un índex d'abstenció força alt i un índex també força alt de vots en blanc. Macron ha tret... Resumint, un 66% dels vots, mentre que el Front Nacional de Marine Le Pen s'ha quedat amb el 34%. I, val a dir, les dues xifres són importants, perquè les dues formacions, tot i aquests números, han assolit molt bons resultats. Però el que volia dir-vos és que, ara que s'ha acabat el soroll, aquell que deia que l'extrema dreta es menjaria França, ara és el moment de pensar en demà. Ens agradi o no ens agradi el resultat electoral del país veí. I el meu modest entendre... Seria interessant dir que quines són les virtuts del nou president francès, que de moment són poques, però que jo les trobo essencials. Jo n'he trobat tres. Aviam, la primera, és molt jove. Reafirma un fet que els països del nord tenen clar i que nosaltres hauríem de copiar directament, que és que la joventut no és un inconvenient per ocupar càrrecs d'alta responsabilitat, sigui quin sigui l'àmbit. Jove no és igual a inexpert, de vegades pot ser un pou d'idees fresques. Dos, Macron és relativament desconegut. Vull dir que, malgrat va dur la cartera d'economia amb el govern socialista, però és desconegut perquè no fa gaire temps que se'l veu als mitjans. I això li deixa una mica més de marge, sense el llast aquell de les hemeroteques, que et recorden més aviat els errors que no pas els encerts. I tres, i últim, és que Macron ha frenat, això no vol dir aturat, però ha frenat el populisme lepenià. I ara té uns anys per desmuntar-lo amb arguments i amb fets. I fins aquí. Vull dir, jo només volia això, fer una mica de dir, ja està, ja ha guanyat i ara a veure què passa. Ara veurem què fa amb tot el seu paquet de responsabilitats, que són moltes, l'atur, el terrorisme, les minories, Europa, Síria, i un llarguíssim etcètera, que no sé si voleu també inclou, la petanca, Catalunya i el Brexit, per dir alguna cosa. Bon dia i que vagi bé.
L'escriptor Adrià Pujol, comentari del Supermatí d'avui, que és dimarts, és 9 de maig del 2017. D'aquí a res, en mig minut, parlem amb Genís Dalmau, que és el president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
8 i 19, senyor Genís Dalmau, bon dia.
Bon dia.
Com dèiem, en Genís Dalmau és el president de l'entitat municipal de la EMD de l'Estartit. Volem parlar amb ell i posar-nos una mica al dia sobre aquesta zona que forma part de Torroella de Montgrí, però que té el seu propi àmbit de gestió. Fem abans una radiografia amb en David Parreño. David.
Doncs sí, Miquel, Lluís Dalmau de l'Est dirigeix l'EMD de l'Estartit. L'EMD són les sigles d'Entitat Municipal Descentralitzada, un òrgan que Dalmau dirigeix des de l'any 2015. Enguany, precisament, es fan 2 anys que va ser nomenat el primer president electe de l'EMD.
Bé, senyor Dalmau, d'entrada, felicitats per la part que li toca.
Moltes gràcies.
Escolti, servint sentim a parlar de l'Estartit com un ens no independent, però sí bastant autònom, d'entrada, per la gent que no sàpiga exactament què és això d'una EMD, expliqui'ns-ho. Què és una EMD, una entitat municipal descentralitzada?
Bé, primer voldria fer una prèvia amb el tema de que l'Estartit va intentar poder aconseguir la independència i ser un municipi més de Catalunya. Es van fer tots els passos a través de l'Ajuntament, la Generalitat, fins i tot nosaltres ja abans que la Generalitat vam arribar al Tribunal Constitucional i ens va denegar que l'Estartit pogués tenir fos un nou municipi dintre de l'Estat espanyol. Per tant, es va iniciar una altra via, que és un òrgan de gestió desconcentrada, que és l'entitat municipal descentralitzada. L'entitat municipal descentralitzada és un ens local, té personalitat jurídica pròpia, té secretari, té personal, té pressupost, exerceix tota una sèrie de competències que la llei preveu per aquest tipus de figura de gestió desconcentrada. En tot cas, si l'Ajuntament vol, com ha sigut el cas amb l'Ajuntament de Torroella, i donades les característiques del poble de l'Estartit, l'Ajuntament li ha delegat altres competències. En tot cas, cada 4 anys hi ha eleccions. Els veïns del poble de l'Estartit voten a la urna del municipi, qui volen que el representi en el municipi, i hi ha una segona urna que diríem són llistes obertes. Es vota a la persona, es van presentar 6 persones per encapçalar l'entitat municipal descentralitzada. Jo vaig ser la més votada, i al ser la més votada ets el president de la EMD de l'Estatut. A partir d'aquí, doncs, com qualsevol ens local dels 221 que hi ha a Catalunya, a les comarques de Girona, doncs l'EMD és un ens local més. No és un municipi, té menys competències, però està actuant i gestionant doncs tot el que són les seves competències pròpies i les que li ha delegat a més l'Ajuntament.
Senyor Dalmau, ha començat explicant-nos que en el seu dia es va demanar poder obrir un procés, diguem-ne, d'independència o de segregació de l'Estartit. Aquesta porta està tancada definitivament?
Bueno, s'ha obert 2 cops a Catalunya. S'ha obert amb la Canonja, que era una entitat municipal descentralitzada de les grans, era un nucli agregat a Tarragona capital, i fa poc doncs es va obrir amb la nova segregació de Medinyà. En tot cas, en aquests moments estem com a entitat municipal descentralitzada, hem de saber gestionar bé el que tenim, pair bé el que tenim, i mai se sap doncs si la llei canviarà o si la gent que hi hagi a l'Estartit en el seu moment doncs puguin demanar que l'Estartit, si no té no es considera prou ben tractat per l'Ajuntament, doncs, que no és el moment, que no és l'ocasió ara, doncs potser demanaran altres quotes de més poder o de poder exercir millor la seva representació i demanar, per què no, la segregació de l'Estartit. En tot cas, val a dir que d'entitats municipals descentralitzades a Catalunya n'hi ha prop de 70. La més gran seria Vall d'Oreig, que són, crec que són uns 7.000 habitants. Pertany a Sant Cugat del Vallès. N'hi ha un altre gran també, que és Jesús, que pertany a Tortosa, també uns 3.500 habitants. L'Estartit, que és la primera de les comarques de Girona, que també som uns 3.000 habitants empadronats. Per tant, no és només per nuclis petits, sinó que també és per nuclis grans, si bé val a dir que la majoria d'aquests nuclis estan a les comarques de Lleida.
Escolti, després de 2 anys, quin és el balanç que fa de la gestió d'aquests 2 anys d'EMD?
Bé, nosaltres en fem, jo personalment i els companys de l'equip de govern, en fem un balanç doncs positiu. De les coses que es van decidir tirar endavant s'estan complint, les propostes que es van fer. amb diferents temes de gestió. Primer, doncs, que és l'administració més propera al ciutadà, per tant la gent de l'Estartit s'acosta a l'entitat municipal descentralitzada per qualsevol gestió, les que són des de l'entitat municipal descentralitzada se li tramiten aquí i si no, doncs es tramiten a través de l'Ajuntament. Per tant, tenim aquesta vessant d'oficina d'atenció al ciutadà i tenim, doncs, tots uns temes en els quals gestionem nosaltres. Força molts temes, doncs, de totes les entitats que hi ha en l'Estartit, de la gestió dels béns propis, de tots els equipaments municipals que hi ha, i també el tenir, doncs, capítol 6, que és el capítol d'inversions, doncs iniciar noves inversions, com així ha estat el cas, de que s'acaba d'inaugurar la nova escola Bressol, demà es fa la inauguració formal del nou consultori que ha invertit la Generalitat, en breu iniciem l'obra d'una caldera de biomassa per poder oferir servei a 4 equipaments que tenim al centre del poble, de cares a la tardor iniciem també les obres de la nova biblioteca de l'Estartit, i punt principal és l'obra que ja s'ha iniciat i que està executant el Club Nàutic Estartit, que és l'Espai Medes, és el nou centre d'interpretació de la part marina del Parc Natural, amb aquesta col·laboració que hem encetat públic o privada, amb finançament tant públic com privat, per poder tenir equipaments. En tot cas, aquests equipaments que he citat, hi ha molts ajuntaments que ja fa anys que els tenen, bé, l'Estartit han arribat més tard, benvinguts siguin, i estem encara, doncs, amb equipaments bàsics i necessaris per a la gent que vol viure en l'Estartit, doncs que ho pugui fer amb el màxim de serveis possibles dintre de les nostres possibilitats.
Senyor Dalmau, segurament és possible que això sigui una rèmora d'una idea en la que antigament l'Estartit era considerat allò el barri turístic de Torroella i per tant no feia falta construir aquest tipus d'equipaments?
Bé, això va ser una idea estesa en el qual es deia, doncs, que l'Estartit només interessaven els turistes, cosa res més lluny de la veritat. Els turistes interessen i tant, perquè és la principal font d'ingressos, no solament de l'Estartit, sinó de la majoria de pobles costaners del litoral. Però, en tot cas, sí que la voluntat política, en aquest cas exercida per els companys de l'ES de l'Estartit Som Tots, és no només equipaments turístics, com pot ser aquest espai Medes que estava parlant, sinó de tenir els equipaments justos i necessaris per la gent que viu tot l'any, com és tenir una escola bressol digna, tenir un consultori adient i tenir equipaments, doncs, tan importants com una biblioteca que actualment no tenim. Tenim una sala de lectura, ara tindrem una biblioteca.
Com s'ha de conformar l'Estartit, diguem-ne, com a poble, perquè sigui un lloc, diguem-ne, al qual s'hi pugui viure tot l'any i no un no tingui la sensació que està en un espai 100% turístic?
Bé, l'Estartit té una característica que és que no és un poble de pas, sinó que s'hi ha d'anar-hi. Aquest s'hi ha d'anar-hi, que és una carretera, que és un final de línia, no és una continuació d'una carretera que passa per un poble, un altre poble, un altre poble, ja li configura, doncs, unes característiques especials. Salvant les distàncies, doncs, Cadaqués potser és un cas extrem que està enclavat en una zona molt concreta, l'Estartit, doncs, també està en un punt i final d'una carretera, per tant té coses bones i té coses, doncs, no tan bones. Té coses bones, doncs, poder gaudir de la tranquil·litat o poder hem estat allunyats una mica, doncs, de la construcció massificada de molts altres pobles i hem sabut, doncs, mantenir el territori doncs sense construccions. I per altra part té uns inconvenients, que és que el ser al final de línia, doncs, per tenim problemes per el servei públic d'autobús, en aquest cas, doncs, ara quedarà resolt amb el nou consultori que hi haurà, o d'altres equipaments que sí que és la voluntat política d'un equip de govern, doncs, per tal de dir, escolta, prioritzem uns equipaments a uns altres per tal de que la gent que hi vulgui viure tot l'any, doncs, tingui els serveis adients i necessaris per poder-se quedar i voler viure en l'Estartit i no triar altres pobles. En tot cas, val a dir que la part principal dels ingressos ve lligada amb el turisme, hi ha una estacionalitat molt marcada i això, doncs, a vegades fa, doncs, que hi ha gent que es quedi aquí, però que a l'hivern, doncs, no tothom té feina i, per tant, hem de mirar de que se's pugui allargar al màxim la temporada turística perquè la gent doncs, es pugui quedar a viure aquí i treballant aquí.
Senyor Dalmau, durant molts anys l'Estartit havia estat també un referent en termes d'oci nocturn. Jo recordo quan sortia de festa per aquella zona, recordo vagament perquè cada vegada recordo menys aquelles èpoques, però vaja, recordo, això sí, hi havia molts locals d'oci nocturn i ara sembla que es torna a parlar de l'oci nocturn associat a l'Estartit, però es parla en clau de revitalitzar-lo, però sobretot ordenar-lo una mica més. Quines són les claus d'aquest canvi?
Bé, en tot destí turístic hi ha d'haver-hi serveis per atreure diferents públics. Òbviament, nosaltres hem jugat molt la carta del tema natural lligat amb el parc natural i amb les Illes Medes, però això no ocupa la totalitat de les places que té l'Estartit. L'Estartit té prop de 30.000 llits turístics i no tots es poden emplenar amb gent que ve a fer submarinisme o amb gent que va a peu o va en bicicleta. Hi ha tota una sèrie de llits turístics que s'emplenen doncs, amb gent que ve a passar les vacances. Uh-huh. Unes vacances, dos de descans, el que sigui. En tot cas, dintre de tota aquesta gent que ve a passar les vacances, hi ha moltes famílies, hi ha molts de joves i cal poder donar una oferta dient. Sí que en l'Estartit hi ha molta oferta complementària d'empreses d'activitats tant terrestres com nàutiques, hi ha una molt bona oferta, però hi havia tot un tema doncs, que en un moment donat es va decidir que la zona d'oci nocturn del centre de l'Estartit havia d'anar fora, però mai es va dir on havia d'anar, no es va trobar el consens necessari o l'espai adient per crear una nova zona d'oci nocturn. Què va passar? Doncs que la zona que hi havia, el que s'ha modificat el pla general, no preveia l'obertura de nous establiments, per tant, el no haver-hi llicències és una zona que va anar quedant degradada, els pocs que hi havia, els que tancaven doncs, no podien tornar a obrir, i per tant, el que es va fer de comú acord amb l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament és, des de l'EMD, tramitar un pla especial i modificar aquest punt del pla general en el qual es pogués tornar a preveure que hi hagués oci nocturn en la zona que ja hi ha sigut. És una zona delimitada, la zona al voltant de la plaça del Timó. Uh-huh. En tot cas, doncs, va ser ben vist per la Comissió Provincial d'Urbanisme, aquest tema ja s'ha tramitat, s'ha autoritzat i, per tant, en aquest àmbit concret, amb uns requisits concrets, podrà tornar a haver-hi oci nocturn de bar o de bar musical amb l'horari de bar o de bar musical. A partir d'aquí, aquest 2017, treballarem una sèrie de mesures que és com que la Generalitat ens autoritzi que puguem tenir seguretat privada en un àmbit públic, òbviament en un espai delimitat, per tal de millorar la impressió i la visita i el gaudi doncs, dels turistes que vegin que hi ha més seguretat en una zona concreta, per tal de revitalitzar-la. I també dintre d'aquest 2017 s'encarregarà un projecte d'urbanització que el punt principal és veure com som capaços de mitigar el soroll que fa la gent que està doncs, veient en la via pública, en una plaça concreta, i que sigui el màxim de compatible amb la gent que vol descansar.
Això li volia preguntar què li diuen els veïns de la zona.
Bé, en aquesta zona hi ha hagut els establiments que tenien llicència, l'han tinguda i estan actius. Per tant, el que volem fer amb aquest nou pla especial que s'ha aprovat i amb el projecte d'urbanització és a veure com són capaços de tècnicament de millorar. Hi ha elements que es poden instal·lar en la plaça, en la part superior, per tal d'absorbir el soroll de la gent que està parlant. A la nit qualsevol fressa se sent molt, però hem de mirar doncs, com som capaços de limitar aquesta fressa. En tot cas, els establiments que hi ha, a la part són establiments de planta baixa, en primer pis la vivenda només pot ser considerada pels mateixos, diguéssim, treballadors o personal del mateix establiment, que òbviament fan el mateix horari, no és una zona residencial. I, per tant, en aquí estem treballant. Hem de ser capaços, doncs, conjuntament amb els veïns, amb els establiments, i poder fer les mesures adients perquè el soroll es minimisi al màxim. En tot cas, hi haurà soroll, això és així, però hem de tenir en compte que som un destí turístic i hem de poder oferir diferents serveis, tant per la gent que vol venir a descansar com la gent que vol venir a gaudir de la nit, com és el cas en aquí s'ha de poder revitalitzar aquesta zona.
Senyor Dalmau, es permeti'm que li pregunti a títol personal, en aquest aspecte relacionat amb el soroll que generen els bars d'un poble o d'un nucli urbà eminentment turístic, té la sensació que amb els anys tots plegats ens hem tornat una mica més primmirats amb aquestes coses?
Bé, els establiments no generen soroll. El que genera soroll són els clients dels establiments. En tot cas, els generen quan estan en l'àmbit públic, no quan estan a dintre de l'establiment. Els establiments, un cop atenen les seves mesures adients de vidres dobles, de dobles portes, etc, etc, aquí ja s'ha fet tot un tema de normatives que hi ha el que hi ha. Bé, jo crec que hem de ser una mica més tolerants. Aquesta paraula poder desaprescut del vocabulari, no? Sembla ser que fins i tot amb la situació en general que ens veiem, o ets d'un costat o ets d'un altre, o ets de dalt o ets de baix. Yeah. Aquell punt mig de tolerància, de dir, bueno, és l'estiu, hem de mirar de viure tots, dels establiments, que els turistes també puguin gaudir, aquesta paraula, doncs, paciència, tolerància, hem de mirar que torni en el vocabulari. No és un silenci ofressa, no? Són activitats que poden ser compatibles, però hem de tenir tots, doncs, una mica de paciència, una mica de seny, i sabem el que és una zona turística, no? No és una zona tranquil·la al 100%. Hi ha diferents destinacions que s'han posicionat amb altres tipus de clientela, però cal entomar la problemàtica, agafar tot per les banyes i ser realistes de l'oferta que hi ha, i l'hem de poder donar.
Som una mica de voler i d'oldre, no?, al mateix temps aquí, que de voler turisme, però no les conseqüències, o en aquest cas les molèsties que genera el fet de ser un lloc turístic, no? Una cosa molt, molt empordanesa.
Sí, sí, sí. Segurament, segurament.
Escolti, com va aquesta rotonda nova ordenada allà a la zona de l'Avinguda de Grècia?
Bé, aquí amb els veïns, doncs, es van parlar de diferents temes que hi havia per tal de millorar la reducció de la velocitat, per ordenar, doncs, els vehicles que entraven i sortien de l'aparcament de la platja, i per tant es va veure dient, doncs, de posar aquesta petita rodona, un petit giratori per ordenar una mica més, doncs, els usos i el que es pot fer i no fer. Tots s'ha fet sobretot perquè hi havia tota una problemàtica, doncs, de sorra que sortia a les rodes dels cotxes en l'avinguda d'entrada a l'Estartit, que era força molesta, i s'han fet una sèrie de mesures per veure si som capaços, doncs, de reduir la sorra que surt de la platja, que després estan als carrers, que quan fa vent, sobretot a les tardes, si fa garbí, doncs surt volant, i hi ha pols una mica per tot. A veure, doncs, s'ha fet una prova per si som capaços de millorar l'accés a la platja i el trànsit rodat de la sortida de l'Estartit, també amb la construcció d'un carril bici per segregar la gent que va en vehicle o la gent que va amb el passeig. Tenim molts de càmpings i molts de llits de càmpings, i el campista, doncs, és un client que li agrada molt passejar en bicicleta, i hem de veure, doncs, que tinguem l'espai per on van els cotxes, per on van les bicicletes i per on va la gent que va a peu. Mm. I és tota una ordenació que s'ha fet del front marítim.
Senyor Genís Dalmau, gràcies per atendre la nostra trucada. Ens volíem posar una mica al dia de tots aquests aspectes que afecten a aquesta zona de l'Estartit. Gràcies, deia, per atendre la nostra trucada. I escolti, ànims i energia, que pel que m'ha explicat al principi té un munt d'inauguracions a fer en els propers dies.
Bé, sí, sí, hi ha feina feta i feina per fer, però bueno, per això estem.
Doncs que vagi molt bé i sort.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia. Passen 2 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà. Disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's played ugly to me. And I want Supermatí. I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along, then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without.
Col·laboracions a les que ens tenen acostumats els Clean Bandit, la banda britànica que en aquesta ocasió col·labora amb la Zara Larsson, la sueca Zara Larsson, que posa veu a aquesta nova producció que es diu Symphony. Esteu escoltant el Supermatí d'avui. Avui que és dimarts 9 de maig del 2017. Temps ara per la CIA. Poetry in your body, you got it in everywhere. Can't you see it? So I'm watching. I am hot for you in every way. And turn around, let me see you. Wanna free you with my rhythm. I know you can't get enough when I turn up with my rhythm. Your body. I'm not afraid to
is poetry. Move your body for me. Your body is poetry. Move your body for me.
Per matí.
Quan vins al supermatí d'avui. Just en aquest moment en el que estem a punt de tancar el programa, per cert. I com sempre, el que fem és tancar el supermatí amb un últim repàs a les notícies del dia.
Tot el que necessites per estar al dia al supermatí.
Tres ferits lleus en una petita deflagració de butà en un pis de Torroella de Montgrí, Toni Selles.
Tres persones han resultat ferides de caràcter lleu a causa d'una deflagració de gas butà a la cuina d'un pis de Torroella de Montgrí aquest dilluns a la tarda. L'immoble està situat al número 7 de la carretera de Torroella en un edifici de 4 plantes.
Els bombers que han enviat al lloc dels fets 4 dotacions han evacuat per precaució les 10 persones que hi havia en aquell aquell moment a la resta de pisos, que en menys d'una hora han pogut tornar a les seves llars, un cop els efectius del cos d'extinció d'incendis han ventilat l'edifici. Pel que fa als tres ferits, han estat traslladats en ambulància al CAP del municipi, on els han atès de les ferides lleus.
Mentrestant, Esquerra i el PDeCAT enllesteixen el nou cartipàs de Palafrugell.
Les dues formacions donaran els detalls aquest divendres de com s'estructura el govern municipal, els regidors i les seves atribucions. Per ara ja han explicat que el futur alcalde, el republicà Josep Pi Ferrer, assumirà l'àrea de cultura i festes, mentre que el demòcrata Albert Gómez serà primer tinent d'alcalde i tornarà a assumir promoció econòmica.
En una entrevista al Supermatí, Gómez ha insistit a rebutjar les acusacions de trànsfuga i s'ha mostrat convençut que té la raó, tant jurídica com política, en relació a aquestes crítiques. A més, ha negat que hi hagués contactes amb Esquerra abans de trencar el pacte de govern amb el socialista Juli Fernández.
Ja és el súmum, no?, que vulgui fer creure que nosaltres som els... o que hi havia ja un planning abans, no?, com si haguéssim volgut generar aquesta crisi política per acabar pactant amb Esquerra, no? No s'aguanta per enlloc, perquè, a més a més, nosaltres, des de la perspectiva pròpia de ràdios polítics, hi sortim perdent, no?, perquè renunciem a un últim any d'alcaldia, per exemple. Per tant, és insostenible.
Una de les novetats del nou govern municipal és que els regidors de les diferents àrees rebran el suport d'un regidor adjunt. Aquest serà el segon cop que Esquerra Republicana assoleix l'alcaldia de Palafrugell des de la reinstauració de la democràcia. L'anterior és Sergi Sabrià, que va ser alcalde de 2009 a 2011.
La barca Museu Gasela torna a l'aigua un cop enllestida la feina de conservació i manteniment.
Una grua de grans dimensions ha realitzat aquest dilluns al port de Palamós l'operació per posar a l'aigua la barca Museu Gasela. Durant 3 mesos ha estat varada a port perquè si fessin les tasques de manteniment. La singularitat és que per primera vegada aquests treballs s'han fet íntegrament al Port Pesquer de Palamós.
Això ha permès que el públic pogués veure la feina de conservació de les embarcacions. Durant aquest temps, el Museu de la Pesca de Palamós ja ha programat visites guiades durant les quals s'explicava aspectes com tècniques constructives, els materials, els professionals de la restauració o les feines de manteniment. La barca Museu Gasela, així com l'Estrella Polar, són barques utilitzades en el programa cultural i pedagògic del Museu de la Pesca. L'any passat les van visitar unes 4.800 persones.
Les festes de primavera de Palafrugell s'allargaran del 26 de maig fins al 4 de juny.
Una vintena d'activitats per a tot tipus de públics i per a totes les edats configuren la programació de la 55a edició de les festes de primavera. Les activitats previstes s'allargaran des del darrer cap de setmana de maig fins al 4 de juny, quan culminaran amb el tradicional carrusel Costa Brava Carnaval de Carnavals i la celebració del fi de festa. Aquesta 55a edició presenta alguns canvis en relació a activitats habituals i també incorpora noves propostes en una programació que es detallarà aquesta setmana.
El carrusel Costa Brava comptarà amb 8 colles locals amb les seves carrosses inèdites. Ecassí, Els Incorrectes, Garnatxa, Imaginació, Els Trompats, Confeti, Dàlmates i La Gresca. També hi haurà 3 comparses inèdites més, Els Gentils, Nova Generació i Associació Llatina. Pel que fa a les participacions no inèdites, hi haurà 11 colles. La rua comptarà també amb els grups d'animació locals, La Tosterrada, De Què Vas i Cheerleaders i algunes de Foranes. Finalment, hi haurà 5 comparses no inèdites. En el marc de les festes de primavera també s'inclouen enguany el 25è míting internacional d'atletisme, que es farà el 27 de maig, i la 32a marxa de la Garoina el diumenge 28.
Són les 8:57 minuts. Més de 1.600 persones passen pel Festival Vívid.
El Festival Vívid, dedicat al món vitivinícola, ha tancat la seva 4ª edició amb 1.635 assistents i un 83% d'ocupació a les diferents activitats organitzades durant el mes d'abril. Una 30ena de les propostes programades van exaurir les entrades a la venda. La mostra de vins de roses, els tastos en espais singulars, la primera gran marxa popular entre vinyes i l'Insta Vívid són algunes de les propostes que han tingut més èxit.
Segons l'enquesta realitzada al públic assistent, a més, 2 de cada 3 participants han fet un àpat a la zona, mentre que 1 de cada 3 ha pernoctat a la Costa Brava. Pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, promotor del certamen, l'evolució del Festival Vívid continua a l'alça. Durant tot el mes d'abril, el Vívid ha ofert experiències a la ruta del Vi d'Eo a Empordà, ha programat 46 activitats i propostes enoturístiques. Aquesta ha estat la 4ª edició del certamen.
I acabem amb una última notícia. L'Escala i la Cuina de l'Empordanet creen un concurs de cuina.
Els joves valors sorgits de les escoles d'hostaleria de l'Empordà tindran l'oportunitat de mostrar el seu talent en un nou concurs de cuina que es crearà a l'Escala. El certamen neix com un homenatge d'aquesta població a l'exregidor i cuiner Rafael Sabadí.
El 29 de maig es farà aquest concurs que comptarà amb un jurat integrat per Joan Roca, Pep Noguer, Albert Sastre Gené, Jordi Sabadí i Jordi Jaques. Els participants tindran 2 hores per elaborar un plat amb el requisit que estigui basat en productes amb la certificació Girona Excel·lent. El jurat valorarà tant elements tècnics com la creativitat. El concurs portarà el nom de qui fou referent de la cuina empordanesa amb el Roser de l'Escala, així com regidor i persona vinculada a les entitats de la vila.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. La informació tornarà al Supermatí demà a partir de les 8 i les 24 hores la podeu consultar, podeu estar al dia a través del nostre portal de notícies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Radio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I temps pel temps, Martí Seguer.
Bon dia. Avui tindrem un dia dominat per l'ambient assolellat al matí i a la tarda el sol quedarà tapat per nuvolositat que entrarà d'oest a est. Les temperatures baixaran respecte a ahir, ja que entra una massa d'aire fred que farà caure les temperatures al voltant de 4 a 6 graus. Així doncs, la màxima es quedarà amb tan sols 20 graus i la mínima amb 8. Dimecres de matinada pot caure algun ruixat i serà un dia una mica més inestable.
Gràcies, Martí. El Supermatí acaba aquí. Tornarem demà puntualment a les 8. Gràcies per fer-nos confiança. Gràcies també a tot l'equip que el fa possible. Toni Sellas, David Parreño, Dani Cortés, Martí Seguer, Ignasi Gervat, Marc Clapés, Josep Lluís Vidal.
Supermatí amb en Miquel 40.
Que vagi bé. Adéu-siau. Bon dimarts.